un tas par sumja.
Hola, menuts i menudes, molt bona nit. Com esteu? Ja tornem a ser aquí, això és Contes per somiar. Acabem d'entrar de ple a ple a la tardor. Oi que sí? Ja ho sabeu. Han canviat l'hora, ara es fa fosc més aviat. I tots estem a casa, segur que esteu preparant les castanyetes, els panellets i totes aquestes coses que es fan per la castanyada. Doncs clar, aquesta setmana no podíem passar sense recordar aquestes dates. I què explicarem avui? Doncs començarem amb un conte de la castanyera. Espero que us agradi. Benvinguts. Maria la castanyera. Era la tardor, quan la Maria la castanyera va anar a buscar castanyes al bosc. El terra del bosc era ple de castanyes que havien caigut dels castanyers.
Uf, com n'estic de cansada,
deia Maria castanyera mentre s'ajupia a collir una i una altra castanya. I en va collir fins que no va tenir el farcell ben ple. Ja en tinc prou de castanyes, va dir, mentre sortia del bosc i anava a la seva parada, on couria i vendria les castanyes. Quan arribava a la parada, va començar a ploure. I la Maria, la castanyera, va haver de córrer. Quina va ser la seva sorpresa quan en arribar a l'aixopruc de la parada va veure que les castanyes els havien sortit banyetes. No havia estat recollint castanyes, eren cargols.
Ai...
Així va ser com va parar de ploure i la Maria va tornar al bosc a collir més castanyes. Però ja no volia les que eren a terra, que es convertien en cargols, sinó que volia les de dalt dels arbres.
Però els castanyers eren tan alts que la Maria no arribava tall amunt. I com m'ho faria per recollir les castanyes, es preguntava. Ah, ja ho sé,
aniré a buscar el meu amic el gegant. I així fou, com la Maria, va anar a buscar el seu amic el gegant que vivia ben a la vora.
«Gegant, gegant!», va cridar. «Em vols ajudar a recollir les castanyes?»
«Els castanyers són molt alts i jo no hi arribo tan amunt!»
«I tant que sí!»,
va dir el gegant sortint de casa seu. Es va apropar un castanyer i va començar a sacsejar-ne les branques, fent caure totes les castanyes, mentre la Maria les recollia ben fàcilment. I així va ser, com Maria la castanyera va tornar a la seva parada amb el farcell ben ple de castanyes. Es va començar a coure i a cridar. «Castanyes, ben castanyetes ben fresques, acabadetes de collir del bosc. Mengeu-ne, que són ben bones!» I la gent s'apropava a la parada de la Maria a comprar castanyes que, efectivament, eren molt i molt bones.
Contes per somiar.
Hola, Berenit. Avui la Rosa Maria us llegirà un conte que porta per nom «Alerta amb el ninot de neu». La senyora Tupeni no s'ho podia creure. Tenia 12 gallines i, tot d'una, havien deixat de pondre ous. Fins ara eren bones ponedores, va explicar la senyora Tupeni i el senyor Peco, el seu veí. I ara, amb prou feines, ponen ous. Què els deu passar? Potser els he de donar alguna medicina o potser les he de renyar. Què li sembla, senyor Peco? No, no, va contestar el veí. Les seves gallines fan bona cara, senyor Tupeni. Potser els seus fills han entrat al galliner i s'han endut els ous. No, de cap manera. Sempre em porten els ous que troben als nius, va explicar la senyora Tupeni. No sé què faré, senyor Peco. Els nens en mengen molts. Què els donaré per esmorzar? Escolti'm, senyora Tupeni, va dir el senyor Peco, donant voltes a l'assumpte. Em sembla que un lladre li deu robar els ous durant la nit. Deixin dos en un niu i demà al matí comprovi si encara hi són. I així ho va fer la senyora Tupeni. Va deixar dos ous en un niu i l'endemà al matí va anar a veure si encara hi eren. Havien desaparegut. La senyora Tupeni va anar corrents a explicar-ho al seu veí. Els dos ous no hi són i no em queda ni un a les caixes. Hi ha un lladre, senyor Peco. Què he de fer? Vagi a veure el senyor Plot, el policia, i explica-li què ha passat, li va aconsellar el veí. Ell sabrà què s'ha de fer. Així doncs, la senyora Tupeni va anar a veure el senyor Plot, que la va escoltar atentament. Després, el policia va treure una gran llibreta negra. Escolti'm amb atenció i faci exactament tot el que jo li digui, va dir el senyor Plot. Torni a casa i digui als seus fills que facin un gran ninot de neu al costat del galliner i que el deixin allà tota la nit. I si quan es fa fosc, en veu rondar pel seu jardí, no s'hi amoïni. La senyora Tupeni va dir als seus fills que fessin un gran ninot de neu al costat del galliner. Els nens, molt contents, van sortir corrents al jardí. Al cap d'una estona ja havien enllestit la feina. El ninot de neu tenia un cap gros i rodó, un tronc llarg, unes quantes pedres que feien d'ulls i de botons, i un branquilló que servia de boca. La senyora Tupeni va donar als nens un barret vell i un xal perquè el guarnissin. Ara sembla una nina de neu i no un ninot de neu, van exclamar els nens. Oi que és bonic, mare? Sí, molt bonic, va respondre la senyora Tupeni, que es moria de riure quan veia el ninot de neu vestit amb el seu barret i el seu xal vells. Ara entreu a casa per anar, que aviat es farà fosc. Van deixar el ninot de neu al jardí i van anar tots a berenar. Quan es va fer de nit, la senyora Tupeni va sentir passos al jardí i va pensar que devia ser el senyor Plot. Sí que l'era. El policia va acostar-se al galliner i va trobar el ninot de neu. El va il·luminar amb la llanterna i va somriure. Quina criatura més graciosa han fet! El senyor Plot va desfer el ninot completament i es va col·locar en el seu lloc. Va posar-se un abric blanc sobre l'uniforme, el barret vell i el xal vermell i va quedar-se quiet. Quan els nens van mirar per la finestra abans d'anar al llit, van esclatar de riure. Mira el nostre ninot de neu! Quina gràcia que fa! Sembla més alt que abans, va observar un dels nens. No pot ser, va replicar un altre nen. Els ninots de neu no creixen. Però el seu sí que havia crescut perquè el senyor Plot era força més alt que el ninot de neu. El policia va quedar-se allà, dret, esperant pacientment. Al cap d'una bona estona, algú va saltar a la paret del jardí. El senyor Plot de seguida va veure qui era. És clar, és el trapella d'en Clobley, el petit follet, va dir-se el policia. Ja m'ho semblava que feien tremaliadures. El follet, Clobley, va acostar-se a la casa sense fer gens de soroll. Tot d'una, va veure el ninot de neu o el que ell es pensava que era un ninot de neu i va aturar-se espantat. Després, va fer una rialla de follet. Ai, només és un ninot de neu. Et pensaves que m'espantaries, oi? Doncs no. El follet va entrar al galliner i em va sortir amb una bossa plena d'ous. On dia, quin botí avui! Després va acostar-se al ninot de neu. Ninot de neu, que n'ets de ximple. T'agradaria explicar el que faig, oi? Però no ho pots fer. Aleshores, amb gran espant del follet noble, el ninot de neu va estirar el braç i amb una veu molt greu va dir: «Vine amb mi!» Una mà grossa va agafar el follet ben fort i després el va sacsejar. «Deixa els ous a terra, lladregot!» va exclamar el ninot de neu. El follet noble estava tan espantat que va llançar els ous. Per sort, van caure sobre la neu i no es van trencar. «Sisplau, deixa'm anar!» suplicava el follet. «Qui ets? No havia vist mai un ninot de neu que parlés!» El senyor Plot no va dir res. Va emportar-se el follet a la comissaria de policia i aleshores en Cobley es va adonar que qui l'havia enxampat era el senyor Plot, el policia. «Oh!» L'endemà al matí, el senyor Plot va anar a veure la senyora Tupeni. «He xampat el lladre!» li va explicar el policia. Era en Gobli, el follet. L'he fet fora d'aquí i li he fet pagar una multa de 10 peces d'or. Tingui, li serviran per pagar tots els ous que li ha robat. Em vaig fer passar pel ninot de neu, senyora Topeni. Oh, m'hauria agradat molt veure el guarnit d'aquella manera, va exclamar la senyora Topeni. Aquest matí els nens no entenien què hi havia passat al seu ninot de neu. Estaven molt tristos. Compri'ls uns quants caramels, va dir el senyor Plot, i expliqui'ls que m'he posat el barret i el xal. Així els passarà l'enrabiada. Els nens van riure molt quan la seva mare els ho va explicar tot. Per cert, des d'aleshores, a en Obli no li agraden gens els ninots de neu. I s'entén, oi?
Com t'has somiat?
Me'l deixes? Era un calorós capvespre de tardor. El sol ponent havia pintat el cel de color vermell i rosa. Ja era la segona vegada que la mare Ànega, des de la cuina, cridava: «Va, Negueta, vine, que el sopar ja és a taula!» Però la Negueta estava molt enfeinada. El Dino, el seu peluix preferit, havia desaparegut. Ja l'havia buscat per tota la seva habitació. Quan la mare Ànega va cridar per tercer cop per sopar, la Negueta va recordar on havia vist el Dino per última vegada. «Ara vinc!» va cridar la Negueta. Com un coet, va passar per davant de la cuina cap al jardí. Darrere els arbustos hi havia el seu amagatall secret. Hi havia estat jugant tot el matí amb el cabrit. Tot i que es barallaven com a mínim un cop al dia, eren amics inseparables. Naturalment, el cabrit també tenia un peluix preferit, un dragonet. Era gairebé tan suau com el dinosaure de la Negueta. Quan la Negueta va mirar darrere els arbustos, va riure alleujada. Allà hi havia el seu dino, i al costat mateix el dragonet del cabrit. «Ei, què passa?» va dir la mare Ànega, quan la Negueta va entrar a la cuina amb el cap ben alt. «Que tenim un invitat de més aquesta nit!» Llavors, la Negueta va fer una rialleta encara més a gust. «Sí, i tant que sí!» La mare Ànega va rufar el front. «Que no és del cabrit, aquest nino?» «Sí», va dir la Negueta, «però l'he trobat jo!» «Ja, però després de sopar ja pots córrer a tornar-li», va proposar la mare a l'Ànega. La Negueta va fer un mos del seu entrepà de floretes de margarida. Això es pot fer demà», va dir amb la boca plena. «Si el cabrit s'ha deixat el seu dragonet als arbustos, segur que no se l'estimava tant, eh?» A fora ja s'havia fet fosc. La mare Ànega estava asseguda al llit de la seva filla i li explicava un conte d'anar a dormir. Parlava d'una Negueta que va perdre el seu peluix preferit i plorava de pena tan fort que tremolaven les parets. Però la Negueta no volia saber res de peluixos perduts. Aquest conte és molt lleig», protestava rondinant. Llavors va saltar del llit i va mirar per la finestra. Una foscor negra com la nit havia caigut sobre el jardí. Només a la casa de l'altra punta, a la cambra del cabrit, encara hi havia llum. De sobte, la Negueta va veure una petita ombra davant de la finestra. La Negueta es va ajupir. El cor li bategava molt fort i molt, molt de pressa. «El cabrit», va dir la Negueta, «el cabrit avui ha estat molt antipàtic». La mare Ànega va rufar el front. «Aviam, què t'ha fet?» Llavors la Negueta va acotar el cap. «No m'ha deixat jugar amb el seu dragonet». «Vaja», va dir la mare. La Negueta va acotar el cap encara més. «Fins i tot m'ha prohibit d'acariciar-lo. El cabrit no em deixava jugar amb res. Ni em deixa emportar-me res. Ni tan sols el seu camió de bombers, encara que li he demanat més de 1000 vegades». «Ja, ara ho entenc», va dir la mare. La Negueta va enfonsar el nas en la tova esquena punxeguda del dragonet. «Ai, feia olor de cabrit. Ell dormia totes les nits amb el seu dragonet, igual que la Negueta amb el seu dino. Em sembla que me n'aniré un moment a veure el cabrit», va dir la Negueta. «Potser encara està despert. Espero que el cabrit no estigui terriblement enfadat amb mi», va pensar. «Espero que encara no hagi buscat el seu dragonet per tot arreu». En aquell moment, de darrere d'un núvol va sortir una lluna ben plena. A l'altra punta del jardí hi havia el cabrit. No semblava gens enfadat. Als seus braços portava una cosa gran, vermella, amb llums brillants, que la Negueta gairebé estimava més que el dragonet. era el camió de bombers que havia perdut feia uns quants dies. Tots dos es van abraçar i es van posar molt contents.